Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Minuts que passant de les 5 de la tarda, iniciem nova hora aquí al Fabricació Pròpia, darrera hora del programa d'aquest dimarts 17 de gener a dimarts, jo què dic, però si és dimecres, ja em tiro un dia, deixo un dia de la setmana. Escolta'm, deixa'm dir-te que el que tenim com a recta final del programa d'avui, d'aquí res parlarem amb l'Associació Dones Juristes, després vindrà la taula de diàleg, que avui tenim el Guillem, tenim a l'Aleix i tenim a la Roser Pedrós, parlarem de la sequera en aquesta taula de diàleg, justament avui també volem parlar amb la Vinyet Solà, que és hidrogeòloga i vicepresidenta del Col·legi de Geòlegs, perquè, com ja sabeu, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i alguns experts consideren doncs, que una possible mesura per fer front a aquesta situació que estem vivint de sequera és extreure aigua freàtica i potabilitzar-la per poder ser consumida. Doncs parlarem amb la Vinyet Solà perquè ens expliqui què és l'aigua freàtica i quines altres solucions doncs, ens podríem plantejar per aconseguir doncs, aigua per regar i per beure. Això serà dins de la taula de diàleg que hem preparat avui, però abans, si m'ho permeteu, parem atenció a aquesta notícia perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha confirmat que les dones poden obtenir l'estatus de refugiades a la Unió si per raó del seu gènere es troben exposades a situacions de violència física, psíquica, sexual o domèstica. Bé, es tracta d'una iniciativa del Tribunal que parteix de la pregunta d'un jutge búlgar que va demanar doncs, la interpretació de la legislació comunitària a un cas el que doncs, tenia ell, una dona turca que pertanyia al grup ètnic kurd de confessió musulmana i divorciada, que alegava doncs, haver estat obligada per la seva família a casar-se i haver estat doncs, amenaçada pel seu marit. La dona sostenia que temia per la seva vida si tornava a Turquia i per això mateix doncs, va presentar aquesta sol·licitud de protecció internacional a Bulgària. Bé, la dona, com diem, reiterem, el que feia doncs, temia molt per la seva vida i si tornava a Turquia, òbviament, doncs, va presentar aquesta sol·licitud. Volem parlar, perquè el Tribunal de Justícia es va pronunciar ahir, ha confirmat doncs, que les dones poden obtenir aquest estatus de refugiades a la Unió Europea i per això, perquè ens expliqui ara què diu la llei, com s'aplicarà en altres països, volem parlar amb l'Esther Sussin, que és advocada especialista en dret internacional de família, també és màster en integració europea i membre de l'Associació Dones Juristes. Esther, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Esther, hem intentat explicar-ho de la manera més simple, no? No sé si hem fet una bona lectura del cas.
Ho has fet molt bé, ho has fet d'una manera entenedora. I, bueno, jo resaltaria, en qualsevol cas, que una de les funcions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és interpretar la legislació europea i donar-li un caràcter homogeni a tots els països de la Unió Europea. En aquest cas, el que es tractava és una interpretació d'una directiva que és la 2011/95/Unió Europea del Parlament Europeu i del Consell de 13 de desembre del 2011, on es plantegen situacions, diguem-ne, o sigui, quines han de ser diguem-nos, les línies generals per, diguem-ne, obtenir l'estatut uniforme de refugiat o de persona amb dret a protecció. Llavors, al ser una directiva, vol dir que cada país de membre de la Unió, cada estat membre, perdó, de la Unió Europea, pot transposar-ho com a mínim. Hi ha països que potser recullen encara moltes més avantatges, en aquest cas no és així, però bueno, amb altres directives es pot passar que sí sigui. I com tu has ben dit, es tracta d'un jutge búlgar que va tenir un dubte quan es tractava d'aplicar aquesta directiva. Val? Això no es pot entendre d'una manera aïllada, perquè això va més enllà. No només és que es tracti de que les dones que pateixen violència, s'han de donar unes altres premisses. ¿Vale? Per entendre una mica millor això, també hauríem de deixar de banda el que és la Convenció de Viena de 1980 de sostracció internacional de menors, perquè si una dona que es troba en el seu país en perill per causes de violència de gènere o per temes d'abusos sexuals o d'algun d'aquests delictes, com bé tu has dit, vull dir, avui en dia és aquest conveni de la Haia, que dins de la Unió Europea i fora de les nostres fronteres, en tots aquells països que l'han signat i l'han rectificat, està en vigor. Llavors, aquesta convenció, quan es va signar, vull dir, no tenia un punt específic per casos de perill o per... Sí que hi ha l'article 13B per casos de perill, sí. Però no el que avui entenem com a violència de gènere. Vale? Llavors, ja hi ha hagut molts col·lectius de dones, inclús hi ha un grup que dintre de la conferència de la Haia està treballant aquest tema de la violència i també l'han abordat amb una doble perspectiva, com a violència de gènere, violència masclista i tenint en compte l'obtenció d'aquest estatut de refugiat-refugiada.
Clar, jo ara estava pensant, aquest estatut de refugiat-refugiada, quins beneficis donarà doncs, a les dones que s'hi acullin, Esther, no?
Sí, jo ho veig molt difícil, m'entens, que una dona europea pugui dir que s'acull, perquè, clar, nosaltres a la Unió Europea tenim una legislació, diguem-ne, garantista, no? Uh-huh. Aquí a l'estat espanyol, per exemple, tenim unes lleis de violència que són pioneres dins del que és el territori de la Unió Europea i que, a més, serveixen d'exemple ara mateix per la negociació o d'una propera directiva sobre aquests temes. Vull dir que jo ho veig més com una qüestió, no? Per si, jo què sé, per si ets una minoria, en aquest cas aquesta senyora era d'una minoria kurda, i bueno, es troba a Turquia, no sabem, perquè aquí no s'explica exactament quin era el problema de fons, perquè, clar, el tribunal no pot entrar en el fons. El tribunal el que pot és, diguem-ne, interpretar el que és aquesta directiva. I aquí no es veuen, sí que hi ha a trets generals, doncs, que és una minoria que patia abusos. Sí que és veritat que jo m'he llegit la sentència i hi ha dos moments, perquè ella va ser rebutjat primerament i la segona vegada és quan ella alega el tema de la violència i el tema de la situació aquesta que tenia. Clar, també parla de que té tres filles i és aquí on jo vull anar i perquè us he parlat de la conferència de la Haia, no? Perquè, clar, si tu te'n vas del teu país amb un altre, on vivien els teus fills habitualment i te'n vas a un altre país, tu el que estàs fent és una sustracció internacional. M'entens? Llavors, clar, normalment, si tu has subscrit aquest tractat, no?, aquest conveni internacional, hauries de retornar al teu país d'origen. Llavors, d'alguna manera, reconèixer ara dona una mica d'entrada en un futur, poder treballar més el tema del perill, amb aquestes dones acollint-se a demanar l'estatut, o sigui...
De refugiat. Clar, ell el que diu és que tem per la seva vida, no, Esther? Correcte. Això sí que...
Uh-huh. Correcte. El que passa és que, clar, el que tu em dius de si dins de la Unió Europea, com es deu això, això jo ho veig més per inclús ciutadanes espanyoles que vulguin venir a Espanya, sí. M'entens? Sí. Perquè potser visquin als Estats Units i siguin víctimes de violència. Un cop arriben aquí, potser sí que es podria forçar. Però això es veurà, perquè com tu has ben dit, i com és així, és una sentència que tot just ha estat publicada ahir i que ara donarà tota mena d'interpretacions.
Val.
Però jo sí que us puc avançar, perquè jo porto molts temes de sustracció internacional. Vale? I us puc avançar que amb els grups, diguem, especialistes que hi ha, s'estan... Ja és un tema de debat. O sigui, actualment, abans que es publiqués aquesta sentència, ja es parlava d'aquest tema. Com es feia conjugar la violència amb l'estatut de refugiada. Per tant, és una cosa que en els propers temps veurem desenvolupar i veure on això arriba.
Clar, quan tu dius desenvolupar, com s'aplicarà aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea? Perquè...
Sí, disculpa.
No, s'aplicarà el mateix... O sigui, com a la resta de països que formen part de la Unió Europea de la mateixa manera, explica'ns una mica això, com es desenvoluparà.
D'entrada, aquesta qüestió prejudicial, com va estar plantejada al Tribunal Búlgar, això torna al Tribunal, que segurament pot ser un Tribunal d'Apel·lació o un de primera instància, depèn, i inclús a vegades pot ser també altres instàncies, però bueno, imaginem que és un Tribunal d'Apel·lació, tornarà a aquest Tribunal, i llavors aquest Tribunal resoldrà en base a el que li ha contestat. Llavors entendrà que aquella serà el jutge que li toqui prendre la decisió, estimar si en base als fets que hi ha a la demanda i a la interpretació que ha fet el tribunal, doncs si és adient donar-li aquest estatut. Deixa la porta oberta. I per la resta de països de la Unió Europea, el que fa és dir, escolta, aquest article, aquests articles d'aquesta directiva s'han d'interpretar d'aquesta manera. També donant-li sentit al Conveni d'Istanbul, que hem de recordar que la Unió Europea ha signat pels 27 països. És a dir, ara Espanya ja havia signat anteriorment, a l'any 2014, el Conveni d'Istanbul, però la Unió Europea, com a tal, com els 27 països que formen part, l'ha signat l'any passat. És a dir, que això fa que totes les interpretacions que es fagin de totes normes que tinguin a veure amb la violència masclista hagin de tenir, s'hagin d'inspirar amb aquestes lleis. És un pas endavant, un pas endavant a la Unió Europea per ser lògic i coherent amb les seves polítiques, que ja van ser iniciades fa molts anys, per tractar, diguem-ne, per abordar el que és la violència masclista i la seva erradicació.
Per tant, tu valores d'una manera positiva aquest pas endavant, eh? Com
sí,
deies.
Sí, sí, totalment. El que passa és que no puc dir ara que, no sé com dir-te, que això és ara com xurros, no?, per dir-ho de manera planera, però sí que és veritat que deixa una porta oberta, sí. Ja saps que sempre s'ha de mirar cas per cas, però és evident que molt es poden beneficiar dones que fins ara no s'havien pogut beneficiar d'això.
Tu, com a experta a nivell de dret internacional de família i també màster en integració europea, és cert, tu deies, no?, que també pots parlar amb coneixement de causa perquè portes bastants temes, no?, d'aquest
sí,
tipus.
Sí, sí, sí. Jo he estudiat el que és el funcionament de la Unió Europea.
Sí.
Llavors, per això et dic, no?, que la feina que fa el Tribunal de la Unió Europea en les dues càmeres és molt important, perquè el que està fent és interpretant el dret de la Unió Europea. Uh-huh. I li està donant, li està enviant, és la jurisprudència, diguem, és com aquí, no?, imagina't, no?, pues la jurisprudència de l'Audiència 18 i 12 de Barcelona, pues fa que els altres tribunals, quan dicten una sentència, tinguin que tenir en compte aquesta manera d'interpretar les normes. Doncs a nivell de la Unió Europea, és d'aquesta manera. Tots els reglaments i les directives, també el tribunal fa aquesta tasca tan important perquè els 27 països de la Unió Europea l'interpretin de la mateixa manera.
De la mateixa manera.
Això t'ho dic en grans trets. Després, a l'hora de la veritat, és evident que és una tasca que costa, perquè aquests països tenen la seva idiosincràsia, però així anem avançant.
Clar. Esther, moltes gràcies per haver entrat en directe, per haver-nos fet aquesta lectura, d'aquesta sentència que com estàvem explicant.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i res, endavant.
I endavant, que s'han obert aquestes portes, com deien, després de la sentència que ha confirmat de la Unió Europea que les dones poden obtenir l'estatus de refugiades a la Unió si, per raó de gènere, es troben exposades a situacions de violència. Gràcies, Esther. Una abraçada ben forta.
Igualment, bona tarda. Adéu.
Vinga, que ja hem passat el punt d'un quart de sis de la tarda. Seguim avançant ja perquè estan començant a arribar els membres de la taula de diàleg. Avui tenim diversos temes per tractar damunt la taula, com per exemple, òbviament, la sequera. També parlarem de polèmiques amb el català i el castellà. Parlarem del Blue Monday. Vam començar la setmana, recordem-ho, amb el dia més trist de l'any i, sobretot, acabarem com hem començat, parlant d'aquest estudi sobre la felicitat. Li preguntarem als nostres membres de la taula de diàleg. Fins ara.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Au, au.
Hasta luego, cocodrilo. No
pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
L'Aleix, en bicicleta, que entri ja directament, eh, Jarque? Bona tarda de nou. Què et
sembla? Bona tarda.
Obriu la porta.
Això és com a les festes, quan tu convoques a tothom a les 9 del vespre i la gent va arribant.
Això a mi m'encanta. I la Roser Pedrós, que és, que és meravellosa, obrint la porta. Què vols que digui, Roser?
He sentit l'Àlex Pedrós. No sé si som parents.
A veure, explica'ns-ho, això. Jo ho he pensat, el Roger Pedrós.
A veure,
tu t'agradaria ser parent del Roger Pedrós?
Per què no?
Clar.
I tant.
Explica'ns-ho al micro, Roser.
Bueno, he sentit l'entrevista que li has fet, m'ha encantat.
Què t'ha semblat la cançó?
Molt bé, molt bé, molt maca.
La veus, però, com a guanyadora o no? Del festival.
A veure, és
primer de Benidorm Fest que passi, eh?
És difícil.
Aquest filtre.
Però, bueno, jo crec que possibilitats n'hi han.
Es confirma, doncs, que no sou família, eh?
No ho sé. Tenim que parlar-ne. Perquè l'origen de Pedrós ve d'Osona. Llavors, hi ha Pedrós que estan a Múrcia, que antigament havien sigut gent que venia d'allà. I, bueno, com el president
doctor
del col·legi...
Jaume Pedrós.
Exacte, també, vull dir, hi ha unes... Però, clar, són...
Home, Pedrós és un cognom bastant, no? T'ho has trobat molts Pedrós... Jo... No?
Sí, però no.
Sí, però no, eh?
No. Però sí, m'ha fet gràcia, perquè no és freqüent. Dic, hombre, mira, un tocaio.
Un tocaio, ja va, per avui que venies d'aquí a Fabricació.
Però només que parléssim una mica, jo ja agafaria el fil i podria... Però ho volia dir-ho, perquè m'ha fet molta il·lusió.
Ah, benvinguda, Roser, avui a la taula de diàleg aquí al Fabricació.
Ben trobats.
I també donar la benvinguda ja al Guillem Figuerola. Guillem, què tal, com estàs?
Bé, bona tarda.
Molt bona tarda. Avui, amb els deures tots fets, eh? Perquè heu portat temes... No sé si... Tu, Guillem, el primer, eh?
Sí, bueno, jo he vist una cosa i ho he comentat, dic a veure si ho podíem fer i dic a veure si...
Parlarem del català i del castellà. I després també, deixeu-me donar la benvinguda, que ha arribat en bici, i li hem dit ja, entra directament a l'Alice Cabrera. Com estàs, Alice?
No, que entro en bici dins de l'escolí, eh?
No, però és que ha estat així.
I em porta en cas, vull dir.
Sabeu què passa? Que, clar, això, Jarque, de l'hora concreta,
sí,
és aquest programa
ja.
Ho tenim, que fabriquem la tarda, minut sí, amunt, minut avall, i clar, vosaltres ja, no sé, quina hora us convoquem? A dos quarts, eh? Pues guaita, 6 minuts encara, falta per dos quarts.
Dels tres, la que menys problema té de temps sóc jo.
Sí, tu mira, parlant del temps, que és la cançó del Roger Pedrós, com porteu el temps? Ara entrarem, als temes que ens heu proposat.
Bé, clar, amb el meu estat...
Com us gestioneu el temps?
Pues, sempre he sigut molt organitzada i, bueno, me reorganitzo. Soc de les que m'agrada arribar en temps i esperar. Quan arribo tard és perquè alguna cosa ha passat. Soc antimòbils, però en aquests casos m'encanta.
S'ha dedicat.
Sí, ja no pots dir, oh, és que no hi puc. No, no, avui en dia el que diu que no ha tingut medis és perquè s'enganya a si mateix.
Parlem de la gestió del temps?
Parlem de la gestió del temps.
Sí. A veure, he tingut èpoques i èpoques. Ara he tingut el temps. El tinc a favor. Estic aprenent-ne de gestionar el temps.
Ho dius en sèrio? Però jo t'hagués dit que
ja
puntualíssim...
Ho portava pres tot, des de feia anys.
No té res, són coses diferents.
Soc puntual, soc com la Roser, és a dir, jo arribo normalment abans, m'espero, m'és igual, prefereixo no fer esperar, però a mi el temps a vegades se m'esmunyia. de les mans, eh? Era, i ara el tinc sota control, el tinc a ratlla.
T'has controlat amb la bici, va ràpid o no?
Sí, però bé. Soc prudent, per això.
Ah, em corris, eh?
Sí, sí. Ets, passes els semàfors en vermell o respectes a...
Molt bé. M'espero tenir l'obert, sí, sí.
És que és un ciutadà exemplar.
Tot, ho té tot.
No, mira, ho fas tot bé.
Bueno, sí, però és que per la meva seguretat, eh?
Oh, sí, perquè, però per responsabilitat,
també. Perquè inclús, com havia anat també, encara que tingui el semàfor verd, miro a banda i banda perquè mai se sap.
Sí, això mai se sap.
Amb això estic d'acord amb tu, perquè l'altra setmana ja ho vaig comentar.
Sí.
Tenint el pas de peatons en verd, i el que dius, mires de banda i banda, i entremig dels cotxes que estaven esperant, va sortir un patinet que no se'ns va emportar de miracle. Vull dir que estic d'acord amb tu. Bueno, menys mal que hi hagi
molt mica. Teniu aquesta sensació, ara preguntarem a la Guillem, també com porta la gestió del temps.
La joventut.
Però aquesta sensació de que ara, quan esteu caminant per la ciutat, circulant en bici, amb cotxe, esteu molt més alerta, heu d'estar molt més alerta, no?, que anys enrere. Vull dir, que cada vegada, no? Sí.
Els vehicles van més ràpids, cada cop van més ràpids, sí. N'hi ha més...
Però els vehicles tipus... potser no són tan perillosos, aparentment, que no els patinets i les bicicletes. Jo surto del meu portal, és una acera molt ampla, i ja prenc per mesura, quan surto ja no trec el peu a l'acera.
Aquesta és l'altra.
Em quedo mirant a dreta i a esquerra, pitjor que si estàs en un semàfor.
Tens raó, no és només quan poses el peu a la calçada, sinó quan poses el peu a la vorera sortint de casa.
Evidentment.
És a dir, tot és via pública, tot és via transitable.
Sí, sí, sí. A més, et baixen en contradirecció... Vull dir,
allò és un desgavell.
És un desgavell. Guillem, tu com ho portes, això, de la gestió del temps?
Jo sí que penso que he de començar, potser, el que parlàvem l'altre dia, a buscar fer coses, perquè sí que em dono compte que tinc moltes hores i les perdo, potser, perdent el temps, anant al mòbil i tal. Llavors, he de començar a buscar coses a fer també per emplenar hores, perquè després, potser, amb el pas del temps, d'aquí uns anys no hi seran aquestes hores i les trobaràs a faltar.
Ah, mira, però aquest mòbil teu és teu, no, Harke, o el Guillem ha vingut amb dos?
No, n'hi ha un que és meu.
Ah, val, sí, que ara estava...
Una cosa de l'altra, no...
com si el Guillem necessités dos telèfons. Perdó, per gestionar bé el temps.
Hi ha molta gent que em porta dos, eh?
Mira, jo ahir, que vaig anar a sopar, em vaig trobar un noi que duia dos rellotges, una cada...
Què dius,
tenia,
ara?
Sí, un rellotge intel·ligent a un canell i a l'altre un rellotge analògic.
Veus?
És a dir, que aquest no té excusa, no. El que deia la Roser, per arribar impuntual.
Exacte.
Jo no sé... A veure, nois, ens haurem de posar el dia perquè la Roser avui ve amb apunts, eh?
Deixa'm dir, Mercè...
De què?
Jo sempre els porto.
Tu sempre els portes.
Que tu ets molt puntual.
Jo sí, jo ho intento.
Molt puntual.
Però jo soc una mica com a l'Aleix, que abans he hagut de saber gestionar el temps.
Que potser deies sí a tot.
Jo sí, a tot,
clar,
sempre.
Jo estic aprenent a dir no de forma
estàs
assertiva.
Estàs començant... Jo, clar,
costa, eh?
Costa molt.
A veure...
És un tema, això, un dia en parlarem, també, no?
Sí, però això és normal. Sí, parlo jo, clar, jo... Perquè... Teniu que tindre respecte per les canes, que es diu...
La veu de l'experiència.
No, sí que en tinc, sí, el que no es veuen. Però és veritat, quan un és jove, pues, no sé, és més actiu, no sé, és més inquiet i tal,
sí.
I jo ho entenc. I després, a mesura que vas evolucionant, vas condicionant el temps perquè te'n dones compte que mereix la pena. Jo el temps el valoro molt. Molt.
També suposo que quan van passant els anys, ets més selectiu, no?
Sí, sí, evidentment.
Quan ets jove, dius... T'apuntes a tot.
T'apuntes
sí,
a tot,
no?
Sí, és veritat.
Sí.
Un horror. No, això amb els anys et va cansant, eh? Això desgasta. Abans podies arribar tot i fer-ho tot.
És cert, això.
Hi ha una edat que arriba un punt que ja a partir de 7 hores ja no ho gaudeixes.
Sí.
El moment que dius, bé, sí que he de començar a retallar vida social perquè...
Selecciones.
Si no... Ah, exacte.
I comences a valorar més el temps?
Sí.
Li dones valor?
Jo molt.
El teu propi temps?
Evidentment, sí.
I un altre punt també important és donar-te temps per tu.
Evidentment.
Trobar aquest temps per tu, no?
Que aquest és potser el que pots gestionar més, perquè com ets teu personal, pots condicionar-ho, però quan fas activitats o depens d'altra gent i tal,
sí.
Aquest és el cas de saber controlar.
I prioritzar-te tu a la resta. Que
sí,
això, aquesta balança, Guillem, tu això, des de la teva visió, ara em feia gràcia perquè la Roser diu, perquè parlava dels joves i et senyalava tu, saps?
No, és que inclús la meva generació, amb aquesta sensació de dir que sí o que no les coses, ja li ha posat inclús un nom, perquè hi ha el FOMO, que és la por aquesta, el fear of missing out, que és la por a dir que no a les coses per perdre esdeveniments o situacions que després dius, ostres, que m'he perdut això i no he viscut això. La meva generació està amb aquest problema de que està aprenent a dir que no, perquè si no es perd...
Però això ens ha passat a tots, eh?
Sabíeu què era el FOMO?
Bueno, jo no, la veritat.
El concepte sí, però...
El concepte sí.
És el que acabes de dir, Guillem, existit sempre. Però ara té un nom.
Clar.
Sí, exacte. Sí. Però això és cert, eh? Vull dir, això ens ha passat a tots. Vull dir que no és perquè siguis més jove, sinó que tothom ha tingut aquest concepte de saber valorar i saber dir que no.
Bueno, jo és una feina que encara em costa, eh? Mm. Estic amb l'Aleix que...
Ho estem madurant.
Ho estem madurant.
Sí, no sé, dona'ns un consell, a veure com ho has aconseguit, tu, això.
Aprenent a dir no de forma assertiva, tant a la feina com a la vida
personal. Aquesta assertivitat que...
En forma assertiva vols dir sense ferir a l'altre, sense quedar malament.
Jo una cosa que tinc és que sóc directa i sóc honest. Vull dir que si no em diuen, vols venir, no em ve de gust. I queda molt malament. La gent diu, com no et ve de gust?
Però és molt maco si és tan sincer.
Jo he arribat a dir, no em ve de gust sortir a sopar perquè estic molt a gust a casa, mira, volia fer nit de lectura i anar a dormir aviat.
Sí, però la gent no ho entén.
No, exacte, estic d'acord amb això. Mm-hmm. El que no diré és una mentida, però sí que tens formes de dir, doncs, escolta, ostres, gràcies per la proposta, gràcies per comptar amb mi, però avui crec que avui serà que no. Però, saps? Però donant
però d'una
les
manera,
gràcies.
Exacte. Sí,
també és veritat que aquelles amistats a qui tu pots ser sincera i dir, ostres, mira, és que em ve més de gust quedar-me sola a casa llegint. Sí. Aquestes amistats també jo les valoro especialment perquè t'entenen, no?, i empatitzen en que tu potser no et ve de gust, però no perquè no és res personal, no?, contra aquella persona.
Mm. I a mesura que passen els anys, trobes aquestes amistats i fas més pinya. Clar, al final també ens ajuntem o fem grups amb qui, bueno, amb qui tenim allò
afinitat.
Hi ha hagut una selecció. Exacte.
Sí. Ara.
Fixeu-vos que esteu traient ara un tema molt interessant, que també... Ai, ja estem fora de guió, eh? És que, clar, és que és el que té amb la taula
de guió. És molt normal amb mi, eh?
Però, llavors, ja et coneixem. Ja et coneixem.
Amb el bon Roser. Sentit?
No. Clar, Déu, l'amistat. Trobar aquestes amistats, tu deies, no? De trobar aquestes amistats que molt probablement igual, no sé si us ha passat, però aquelles amistats de tota la vida pot ser que siguin a vegades les que entenen menys aquests, no, perquè estan com més distanciades. No sé, com ho veieu, això?
Depèn.
Us ha passat o no?
Al llarg de la vida les amistats canvien.
Això.
Depèn també de l'època en què vivim, del moment que vivim, de l'edat que tenim. No sempre l'edat té a veure, eh? Tenim unes amistats, volem un tipus d'amistats, i quan va avançant la nostra trajectòria personal, potser en volem unes altres.
Segons les circumstàncies.
Llavors, ens tornem selectius també amb les amistats, crec jo.
Tu, Guillem, tens ara mateix, clar, les amistats de...
Clar, jo, el meu grup potser més proper, que és un grup d'amigues, potser fa 5 o 6 anys que som, bueno, que jo formo part d'aquest grup, i sí que és veritat que ens trobem una mica, doncs, depèn de l'època, amb alts i baixos, perquè cadascú té el seu moment vital i té els seus tempos, té les seves relacions, i és complicat a vegades doncs, trobar-se o veure, potser, estar més pendent d'algú, de com està, o llavors dius... S'ha d'anar, potser, en aquest moment, sí, de tant en quant, deixant-se una mica de banda un mateix i mirant una mica al seu voltant i veure com estan els altres i pensar, ostres, potser aquesta persona necessita una estona amb mi o he de dedicar una estona...
Carai, doncs és una bona reflexió, eh? Uh-huh. La que fa el Guillem. Vosaltres manteniu les amistats de la infància?
Poques, però són molt profundes.
Sí, jo estic d'acord amb la llei.
En tinc 3 de l'escola, per exemple, de la universitat en tinc 3... I són forts. Vull dir, si s'han mantingut fins ara és perquè les hem anat consolidant i les hem anat cuidant.
Evidentment.
I en tinc que he anat fent també l'època... Sí, l'època universitària no en tinc més. Però, a més, gent que viu fora a Madrid, al Regne Unit, i malgrat la distància, que era una por que deies, ostres, què passarà amb la distància? S'ha consolidat més encara. I quan ens veiem, ostres, som d'aquests que ens fem abraçades, que, ostres, que ens expliquem coses molt íntimes, i és un gust. Uh-huh. I també us diria, no sé si us passa, vosaltres, però amb grups grans d'amics, companys, que mireu de fer trobades, i clar, el que deia el Guillem, no? Quan hi ha parelles, nens, els nens també, ja és un tema, costa molt trobar-se tot el grup, no? I no, doncs ho farem un dia que estiguem tots. Jo us diria, no espereu el dia en què estigueu tots, perquè és complicadíssim. Aneu-vos trobant. Encara que siguem trios, quartetos, els que sigueu, però aneu-vos trobant, perquè al final
és impossible. Els que pugueu, quedeu, no?
Sí.
Quan ja hi ha família i canalla,
costa molt,
la cosa ja canvia.
Sí.
Quan un està independent, sol, bueno, sol, pot estar en parella i tal...
És més fàcil.
És més fàcil.
Més flexibilitat.
Però la família condiciona molt, clar, per molts motius.
I tu, Roser, com valores l'amistat després de...
Ui, jo sóc una mica rara.
Ui, per què?
Dona.
No.
Explica'ns-ho.
A veure, sóc molt empàtic amb la gent, amb les amistats i tal, però guardo molt les distàncies al llarg de la vida... M'hem portat molts disgustos, no fracassos, disgustos, de gent que pensaves que eren d'una manera i després
t'han
trobes...
decebut, no?
Sí, sí. I llavors això et dol, et dol. I a vegades m'he enfadat i m'enfado a mi mateixa i dic, bueno, potser la rara sóc jo, però no, de veritat. Tothom ha de col·laborar una mica. El que pretenem de que els altres et donguin, però tu no, els altres han de vindre a remolc teu. I per aquí sí que no hi passo. Ha de ser compartit i equilibrat.
Una balança, no? Moltes
exacte.
Vegades, el que tu dones, no? I el que reps.
Sí.
Va, ensenyem una mica el guió, perquè
sí,
comencem aquesta taula de diàleg, si us plau, intergeneracional, amb un tema d'actualitat, que és la sequera. I és que, com ja sabeu, el govern català ha anunciat les restriccions que s'aplicaran quan l'àrea de Barcelona entri en emergència per la sequera, entre elles la fase 1, que és d'aquestes reduccions pel que fa a l'agricultura, la ramaderia, o bé la prohibició de pistes de gel o netejar vehicles a domicili particulars. I després volarem, eh? Volarem, perquè hi ha un tema lligat que ara heu de pensar. A veure, si escoltem aquest volare, sequera, us ve al cap o no una connexió? Connexions, aeroports, controls...
Ah, les aigües.
Líquids.
Sí, les dutxoses aigües.
Ai, les aigües. Doncs en parlarem, eh? D'aquí una primera pista que ens ha servit la Paula. Però abans, ho dèiem, eh? L'Agència Catalana de l'Aigua i alguns experts consideren que és una possible mesura per fer front a aquesta situació de sequera, és extreure aquesta aigua freàtica i potabilitzar-la per poder ser consumida. Per això, avui hem trucat a la Vinyet Solà, que ja diria que ens està escoltant, que és hidrogeòloga i vicepresidenta del Col·legi de Geòlegs. Hola, Vinyet.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Deixa'm preguntar primer a la taula. Vosaltres sabeu què és l'aigua freàtica?
Sí.
La Roser m'ho ha explicat molt bé abans d'entrar.
La que recull dels residus, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
de la ciutat, i la que podem aconseguir a través de les vivendes, també. Que tot això s'ha de legalitzar i normalitzar amb les vivendes, per dir-ho d'alguna
forma. En les vivendes particulars.
També entre les aigües grises.
Veus? Mira, clar,
em sembla que Sant Cugat ja els nous domicilis ja han de portar aquest sistema de recollida de l'aigua.
De l'aigua.
La
fem una cosa, li preguntem a la Vinyet. Vinyet,
sí.
Què és l'aigua freàtica?
Les aigües freàtiques són això, són reserves d'aigua emmagatzemades al subsol, que poden ser utilitzades pel seu ús. De fet, aquesta aigua no prové, el que heu comentat, no? Les aigües grises, o sigui, estaria un altre tipus d'aigües, no? que estan al subsol, però les aigües subterrànies, no? Els aqüífers, provenen principalment de la recàrrega de l'aigua de pluja, val? O de la infiltració de l'aigua del riu. Val? Però són això, són emmagatzematges subterranis d'aigua que poden ser utilitzades pel seu ús.
Utilitzar aquesta aigua freàtica, Vinyet, és una solució que es podria mantenir a llarg termini? Com ho veus tu, això?
De fet, aquestes aigües subterrànies actualment ja s'utilitzen. Hi ha diferents aqüífers en el nostre territori que utilitzen les aigües subterrànies tant per l'abastament com pel sector industrial com pel sector agrícola. Ara bé, en moments de sequera, doncs, aquestes extraccions de subterrànies s'intensifiquen justament per garantir aquest subministrament.
Clar, però pot haver-hi un moment que s'acabi aquesta aigua freàtica.
Clar, exacte. O sigui, aquestes aigües freàtiques són finites. De fet, en els aqüífers costaners hi ha una problemàtica afegida a aquesta aigua subterrània, que és la salinització, o sigui, la degradació de la seva qualitat. No? O sigui, tenim aquests aqüífers costaners, es sobreexploten per garantir, no?, per aquest abastament a la població, i com tu rebaixes el nivell freàtic, el que fas és afavorir l'entrada d'aigua de mar, salinitzant aquesta aigua i encara dificultant més el seu tractament per a la potabilització.
Clar, es pot potabilitzar, per tant, aquesta aigua freàtica?
Sí, sí, sí. Sí, sí, i tant, i tant. O sigui, el que es fan, totes les masses d'aigua, no?, totes les aquífers tenen unes xarxes de control, que es controla justament el nivell piezomètric, no?, el nivell freàtic, per dimensionar el volum emmagatzemat, aproximadament, i també es controla la seva qualitat. I en funció d'aquesta qualitat, doncs, s'haurien d'aplicar uns tractaments uns altres per finalment potabilitzar i subministrar a la població.
Vinyet, tu quines altres solucions creus que hauríem de plantejar-nos, no?, per aconseguir aigua, per regar i per beure?
Bueno, els recursos hídrics alternatius, bàsicament, són les aigües subterrànies. Jo crec que hi ha un paper molt important de l'aigua regenerada. La millora de la qualitat de les depuradores actuals a Catalunya, jo crec que això és una tasca pendent que afavorirà, no?, disposar de major recurs per diferents usos. De fet, actualment, la depuradora del Prat, hi ha una part d'aquesta aigua que es regenera, s'envia al riu, es barreja amb aigua circulant pel riu, uh-huh, i finalment s'acaba potabilitzant. Clar, té un tractament avançat, no?, per poder regenerar aquesta aigua, però hi ha moltes altres depuradores al llarg de, bueno, tot el territori català, que el seu tractament no és tan bo. Llavors, invertir en aquest tipus de tractament afavorirà, no?, i afegirà al sistema aigua de millor qualitat que podrà ser utilitzada principalment, doncs, pel sector agrícola o el sector industrial.
O el sector industrial. Vinyet, moltíssimes gràcies. No sé si teniu alguna pregunta a fer-li a la Vinyet. Vinyet, ho has deixat tot molt clar, perquè aquí la taula de diàleg, tot ok. Vinyet Sola, hidrogeòloga i vicepresidenta del Col·legi de Geòlegs. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Clar, a veure, no sé com ho veieu. Esteu a favor, no? Entenc totes els plantejaments que es puguin sorgir.
La pena que anem una mica massa tard. Aquest és el problema.
Anem tard. Que no ens faci pensar que no tenim sequera. És a dir, continua havent-hi sequera, que tinguem un nou recurs, no vol dir que ara puguem començar a desaprofitar l'aigua com s'ha fet durant tants anys, no?
Deixeu-me, perquè aquesta pista que us donàvem, mai millor dit, anem cap a l'aeroport, perquè el pa... Anem a volar. Ja ho tenim, ja estem a l'aeroport. Perquè contempla molts escenaris, però hi ha un gran oblidat des d'aquí, des del Fabricació. Ho hem pensat i hem dit, calla, a veure, els controls als aeroports.
Ui.
Clar, els controls...
Problemes.
Està prohibit passar amb recipients de més de què són?
100 mil·lilitres.
100 mil·lilitres.
Però això canvia, no?
Això canvia.
Clar.
Sí. Clar. I un total de pots que superin, no? No sé quants són per persona. Tu saps millor.
No recordo. Sé els 100 mil·lilitres perquè són
potets.
Els petits envasos fortes, no? El xampú i tot.
Clar, com a resultat són moltes les ampolles d'aigua que es queden. Segur que teniu la imatge, sí, no? Abans de passar el control de seguretat, que queden allà amuntegades.
Sí,
no?
Una llàstima.
Ampolleta de vent.
A mi m'agrada més la imatge que ara deia l'Aleix de grup de persones, nois, noies, tots bevent, sí, bevent, apurant al màxim l'aigua, jo pensant, hi haurà una cua al lavabo de l'avió quan estiguem pujant, que serà increïble.
Clar, com jo estava bevent ara. Us heu trobat en aquesta situació, no?, de dir, ai, calla, que tinc l'ampolla d'aigua a la motxilla i l'haig d'apurar perquè si no em deixaran... Si diu que sí, Aleix, clar, sí, però és normal, no? Ens hem trobat tots en aquesta situació.
Bueno, i a vegades que no és aigua, que són líquids o gels...
Colònies,
o un típic que te'n vas de viatge i compres una crema, per exemple, a Itàlia, una salsa de bolets deliciosa... I te la...
No la pots. La requisen.
Diuen, s'ha de quedar aquí la... I després penses, i d'això què en faran?
I d'això què en faran? Però veieu que potser...
És una bona pregunta.
Què en faran?
Clar.
Llançar-la no ho crec.
Clar, i d'aquí, estem en un moment per llançar aigua?
No.
Creieu que col·lisiona una mica, no?, aquest estat de sequera?
La imatge sí, però no crec que el fet de recuperar les aigües que es queden a l'aeroport realment tinc un impacte. Per això ho dic. O sigui, a nivell d'imatge sí que és potent, perquè és com llançar l'aigua, clar, que tanta falta ens fa, no? I al final l'aigua és vida. Però crec que no és el missatge, no? Que al final tot el pes recaua sobre els ciutadans i ens toca prou, i penso que hi ha altres sectors, com dèiem abans, no? Els camps de...
L'agricultura i... A veure, això és esgarrofós.
Pistes de gel, artificial...
Exacte, neu...
Neu de cultiu. Neu de cultiu.
Sí. Però clar, però potser sí que és una imatge que ens pot fer, com tu deies, és tenir aquesta consciència, no? Que tu apel·laves, no? L'Eix de dir, va, molt bé, estem buscant maneres alternatives per poder aconseguir aigua, però que això no ens passi la idea de que estem en un estat, sí, d'emergència, no? Mm-hmm. I aquesta conscienciació de dir, ostres, és que hem d'intentar estalviar aigua de qualsevol manera, no? Cada vegada més. Voleu dir alguna cosa més sobre aquest tema o anem a parlar del català?
Que a principi, a finals de setmana, mira, avui hem parlat amb la Seu d'Urgell i plovia una mica, hi ha d'haver un canvi de temps i potser sí que tenim pluges, esperem que siguin a cotes altes al Pirineu, perquè així totes les conques es vagin omplint.
Es vagin beneficiant.
Que és el que necessitem.
Parlem del català?
També.
Vinga, perquè el programa de TV3 d'APM, no sé si heu estat... Aquest és un tema proposat per un membre de la taula de diàleg. Us esteu mirant entre vosaltres? Jo crec que miraria cap a l'esquerra, sí? Cap a una direcció unilateral. El programa de TV3 APM va viure una polèmica, Guillem, després d'una entrevista amb la Concha Buica, que és una cantant.
I jurat d'Operación Triunfo.
I jurat d'Operación Triunfo. L'entrevista es va fer en castellà, cosa que no va agradar a les xarxes, ja que Buica és mallorquina i també entén el català. Recuperem el moment.
¿Tú te esperabas coger este rol tan potente, Buica?
Pues mira, yo no espero nunca nada de nada, ni de nadie, ni de mí misma. Así todo lo que pasa me parece súper bien.
¡Lo que importa es la actitud!
A ver, yo quiero que os deis un poco valoraciones entre vosotros, ¿no?
¿Qué quieres decir?
Clar, Aniol Florensa, director de l'APM, lluny d'argumentar i d'excusar-se, va demanar disculpes al seu públic després d'això i a través del seu compte d'Instagram, d'X, va explicar que es va fer en castellà perquè dues persones que havien al plató no entenien el català, tot i que lamenta aquesta decisió presa en aquell moment. Guillem, per què creus, no? O sigui, explica'ns una mica, portes aquest tema, quin és el debat?
Més enllà del tema, que és una cosa que a nivell de país i inclús a les xarxes fa molt temps que es parla del tema de la inclusió del castellà als mitjans als programes de la corporació i com s'està una mica participant d'aquesta situació de diglòsia que té el català respecte al castellà. A mi el que m'ha creat molt l'atenció és com és la gestió del programa de la situació, perquè jo porto molts anys a les xarxes i ja m'he trobat que cada cop que hi ha una polèmica la majoria de persones sempre posen la culpa sobre les persones que s'han queixat i els diu si algú li ha molestat o si algú s'ha ofès. I veure un comunicat de disculpa on el propi programa fa autocrítica i reconeix l'error i diu que treballarà perquè això no torni a passar, doncs en un lloc on ja acostuma a haver tanta crispació i on ningú assumeix les culpes, doncs a mi m'ha semblat una petita victòria dintre del problema que hi ha i que el debat de l'error de l'APM és important. Aquesta manera d'enfocar la disculpa a mi pues, m'ha alegrat una mica el dia.
Què? Us heu quedat callats?
No, celebro la disculpa, com diu el Guillem,
sí.
Però penso que no és cosa d'avui, això que ha passat a l'APM. Portem molt temps, és a dir, fa 40 anys TV3 neix per ser un referent lingüístic a Catalunya, no hi havia televisions de parla catalana, i ara s'han multiplicat les televisions i plataformes de parla castellana, però de parla catalana continua havent-hi doncs, les de sempre, és a dir, les autonòmiques, bueno, A Punt i la Corpo, no? Ara el 3CAT. Llavors penso que no deixi de ser un referent al 3CAT, TV3 i totes les plataformes de la Corpo, no? És a dir, que vulgui continuar sent-ho, perquè la pressió que hi ha de la llengua castellana és la que és. Llavors, tinguem aquest referent, cuidem la llengua. Pot ser, evidentment, que puguis fer una entrevista, abans es feia, no?, s'havia fet sempre, una entrevista amb algú que parla en castellà i llavors es fa la traducció simultània, no? Doncs seguim-t'ho fent.
Ai, que moltes vegades...
Em sembla molt bé.
No, sí, totalment, però que és això que a vegades ens ha passat, eh? Vull dir, és un altre context totalment diferent. Clar, però a vegades comences a parlar i tens l'altra persona que parla en castellà i se te'n va. Però no és aquest, sé que no és aquest debat, eh? Entenc
I més en espais informatius. Bueno, aquest és d'humor.
Aquest és d'humor, que és d'entreteniment.
Clar, després ens hauríem de preguntar, si no m'equivoco, Xenia Casado, no?, que també presenta un programa a ICAT.
Sí.
Clar, és una persona completament integrada i conscient de les voluntats de la Corpo. És a dir, no sé tampoc fins a quin punt va ser decisió seva fer aquesta entrevista en castellà o va ser una proposta que li venia de més amunt?
Sí, o que al ser una situació de que estan entrevistant a membres d'un programa en castellà, potser es passi el castellà. També és veritat que l'APM com a tal ja té un problema de per si des de que va néixer, que al final és un programa que veu molt del contingut d'altres cadenes, del contingut que es produeix a internet.
Clar, directament.
I això està molt castellanitzat. I és un programa de per si que està castellanitzat per això, perquè no pot fer un programa sol de les coses divertides que passen a les televisions d'autonòmiques dels països catalans, perquè si no, no li donaria el programa.
Està clar que si és una persona habituada amb el llenguatge i el fer de la Corporació Catalana de Mitjans, perquè com dèiem, ha estat en ICAT, com a TV3 hauria de tenir molt clar la voluntat i l'objectiu també lingüístic de la corporació, no?, que crida l'atenció.
Bueno, d'aquí que l'Aniol Florensa hagi fet aquest pas, no?, i hagi
rectificat. No sé si ella ha dit alguna cosa, desconec.
Crec que aquí hi ha una cosa que... I aquí entrem en un tema polític, però s'ha parlat sovint en els últims anys d'aquest eixamplar la base. I a mi em fa la impressió que TV3 ha volgut eixamplar aquesta base, mostrar una realitat social que és real, no? Que conviuen dues llengües, i a Barcelona en conviuen moltes altres, no només català i castellà, moltes altres més, si vas pel centre i per segons quins barris. I llavors potser, potser s'ha donat més màniga ampla, no? en el tema lingüístic a TV3, i veiem això, sèries en què es barregen les llengües, ara hem vist aquesta d'això a Suècia, en què doncs, senties des de suec, anglès, català i castellà, que a mi em sembla bé. Si subtitulen... Em sembla molt bé, perquè sí que és una realitat social, però estem parlant d'una sèrie. Però en espais, no ho sé, de màxima audiència, vigilaria una miqueta.
Què, Roger? Estic totalment d'acord. I això ens ha passat sempre. Molts anys enrere, la gent que va vindre de fora de Catalunya parlava el castellà. El català no el dominàvem, i parlo per vivència viscuda. La meva àvia, una dona de pagès, vivia a Tona. Bueno, tots els meus orígens familiars, les arrels són d'Osona. Vivia a Tona, i quan van arribar els primers nouvinguts castellans, a veure, la que es decantava a fer-se entendre, però no en català, en castellà, que no, els nets ens enreien, pobreta, perquè intentava fer-se entendre en castellà, que no l'entenia ni ella ni els nouvinguts. I llavors, pues, clar, crec que aquí ja vam començar a cometre una errada, d'acord? Que s'ha d'integrar la gent, uns i els altres. Però la llengua és molt important. Jo parlo perquè he viatjat bastant, i és allò que es diu en castellà, donde fueres, haz lo que vieres. Tu te'n vas a Anglaterra, vaya quinuns. No baixen del burro ni a la de tres. I el no understand el fan anar
rapidíssim. A França tres quarts del mateix.
Exacte, i a Alemanya ja no en parlem. I en canvi, a veure, nosaltres, que hem volgut que s'integressin, ens hem adaptat els d'aquí. Amb ells resulta que som els mal vistos. Per això jo amb això em faig molt forta i reivindico que el català ens hem de fer forts. Es queixen la gent quan et parlen en castellà. Avui he sentit per la ràdio que feien unes preguntes al carrer i un senyor, el locutor, el periodista, li parlava en català. I l'altre, un senyor que se li notava que era de fora... Sí. Parlava castellà i li diu, no me hablen portuguès. Mira, m'han agafat una indignació de Catalunya. I llavors resulta que el... Perdó, anava a dir un disbarat.
Però no l'has dit, t'ho has fet molt bé.
Home, perdona, estàs a Catalunya. Una cosa és que estiguis de pas. Però, clar, el periodista, molta picardia, li parlava en català i tal, i l'ha fet caure amb el parany. Diu, no, és que jo ja llevo anys aquí i tal. Bueno, jo això ja ho sentia... en aquelles èpoques, o gent que porta 60-70 anys, i això m'hi he trobat, que et diuen, jo el català no l'entiendo. Bueno, això ja és una mica de la picabaralla, no?, per dir d'alguna manera. Per això, jo em faig molt rebel, ho sento molt, però la nostra llengua és la nostra llengua i hem de lluitar per ella.
Bueno, després d'aquesta polèmica que ens ha proposat avui, no?, que ha posat damunt la taula, en aquesta taula de diàleg avui al Guillem, que sens dubte és una de les polèmiques que més virals s'han fet a Twitter, a X, ara, per acabar el programa, ens queden breus minuts, va, posem una mica d'això, de felicitat.
El cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità.
A veure, la Harc ha començat avui perquè ja sabeu que el govern català hi va presentar aquesta nova eina per mesurar la felicitat dels ciutadans catalans i ha determinat que la felicitat augmenta amb l'edat. I tu, Harc, ja avui has començat per dient que és notablement feliç.
Sí, s'ha començat l'any... Haguéssim pogut començar-lo millor, perquè tu i jo ens saludem dient-nos bon any, i et dic, home, a veure, no està sent un any terrorífic, però tampoc diria que un bon any, no.
Però això que diu aquest nou baròmetre, aquesta nova eina de la Generalitat, del govern català, hi esteu a favor, no sé com ho veieu, perquè ha determinat que la felicitat augmenta amb l'edat, i de nota mitjana als catalans tenim un 7 a felicitat. Bueno,
no està malament, eh? No.
Jo estic un punt per sota. És que he mirat la notícia... l'enquesta i he vist els factors en què es basava. Sí. A mi l'enquesta no me l'han feta. S'ha de dir que l'han fet 4.000 persones dels 8 milions que som a Catalunya.
Sí, això és demostra...
un 0,05 per no arribar al 0,1%. Sí. O sigui que, a veure...
Una mostra poc representativa.
No, llavors jo l'he fet així, a grosso modo.
Tu has fet l'enquesta.
Sí, els diferents... Parlava de la salut,
de salut mental... De família...
Família social, laboral... Mm. I l'he anat fent i a mi m'ha quedat un 6.
Has tret més mala nota.
És un bé, exacte. No estic notable.
Bueno, escolta, has aprovat.
Però coincideixes?
Jo no l'he fet, però és la nota que em posaria també. És a dir, jo estic en aquest... Jo no l'he fet, però si jo hagués de pensar en un número, jo també diria 6.
Un 6.
Perquè...
A mi m'ha sobtat el notable, aquest notable...
Sí, massa alt, eh?
És un notable que s'ha arrodonit, no? Cap amunt, eh? Perquè sí. Era un 6, sí.
Això ho feien els profes bons.
Sí.
Arrodonien cap amunt.
El govern ha tirat cap amunt. Però tu ja estàs a favor d'aquesta... Sí. No? D'aquest argument que es diu que la felicitat augmenta amb l'edat, sí. Roser.
Totalment.
Totalment, eh? Totalment. Molt més feliç que fa uns anys.
Oh, i tant.
Tot molt clar.
Que bé. No,
claríssim.
I quin és perquè...
el secret?
Clar.
El secret, a veure, us semblarà potser una mica absurd, però amb el transcurs dels anys, clar, passes molts camps, moltes problemàtiques
moltes
i tal, que clar, t'angoixen i tal. I a mesura que et vas fent gran,
sí.
Les vivències aquestes les vas prioritzant amb la felicitat, i vas eliminant els mals tràngols, per dir-ho d'alguna manera.
És a dir,
manera.
Que aprens a relativitzar.
Exacte.
Aquest és el secret de la felicitat.
Exacte. Per mi, sí. Per mi, sí.
Carai, digues.
Demà tindrem a David Bueno, que ens parlarà del seu llibre Educar el cervell, i ell fa una dicotomia, parla de benestar i felicitat. I ell sempre diu que l'important és adquirir un estat de benestar constant, no tant la felicitat, que ell considera que són més punts, més puntual.
Estic
i ell fins i tot té una fórmula, demà la descobrirem.
I de fet, aquest estudi, aquesta nova eina es basa en aquest benestar. O sigui, la paraula clau d'aquesta nova eina de Generalitat és benestar, no? Que seria com aquesta sensació que pot proporcionar-te aquesta felicitat. Nois, em sap greu que ara estàvem parlant d'aquesta felicitat, ho hem de deixar aquí.
Quina tristesa.
Demà... Sí,
nosaltres... hem baixat 5 punts en picat.
Sí, tu diràs. No, home, no. Però ara,
escolta, haurem d'esperar una setmana gent... per tornar a pujar.
Sí, però no podem dir que la taula de diàleg és un lloc de benestar.
Molt bé.
Pues sí, senyor, molt bé.
Una zona de confort.
Però ara veus el que té la joventut de maco?
Ara tornarem a pujar, perquè arriba l'Ignasi Miranda amb el Sense Distància, que també ens aporta molta felicitat. Nois, moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí, que no tenim temps per més. Demà, com sempre, a 2:45, Fabricació Pròpia.
I fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la terra ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.